quart d'11 del matí. Amb el suport de la Comissió Europea i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la col·laboració de Eurolocal, amb nosaltres l'Hora d'Europa. Com ja ho saben vostès, una vegada al mes tenim ocasió d'acostar-nos a la realitat d'Europa i sobretot de les institucions europees a través d'en Joaquim Millan. Joaquim, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Una vegada més, passades festes, etc., refresquem la memòria, institucions europees, si us plau, ens les recordes?
Bueno, hi ha les tres més importants, que són les que tothom coneix, que és el Parlament Europeu, que jo crec que és el més proper al ciutadà. Hem de recordar que el 2009 tenim eleccions al Parlament Europeu. Després la...
Que ja ho diu hores d'ara, per si de cas, eh?
No, ho dic perquè la gent comencem a pensar, i com que estem ja en aquesta etapa electoral, però sabíeu que el 2009 tindrem les eleccions al Parlament Europeu, que a diferència dels altres són cada 5 anys.
Entesos. Eh?
També val la
pena... Encara que a vegades coincideixi tot, sí. Són cada 5 anys les eleccions al Parlament Europeu.
Després tenim la Comissió Europea, que diguem-ne que és una mica el govern el que executa, eh? I per això tenim el que aquí diem ministres, doncs els comissaris, no? Uh-huh. I nosaltres actualment en tenim un que és el Joaquín Almunia, per tant, doncs, sapiguer-ho, i després el Consell, no? Que en aquest cas és, diguéssim, la institució que representa els governs dels estats, dels 27 estats, no?
D'acord.
Aquestes són les tres institucions més importants. A partir d'aquí n'hi ha unes altres, Comitè de Regions, uh-huh, Comitè Econòmic Social, però no vull cansar la gent perquè aquestes tres són les més puntuals.
Abans, no? De saludar la senyora Maria Badia, el Parlament Europeu format per un nombre de diputats...
Ara vols que digui la veritat? Pregunta-li la Maria Badia, perquè...
Doncs...
Sí, bastants. Ara ens sembla que amb el nou tractat i arribarem a 700 i pico, no? I
només,
les xifres ja se m'escapen.
Doncs només necessitem que en Joaquim Millan ens digui que la repartició dels diputats no ve donada per l'estat en si, ni per la demografia, ni per cap d'aquests components, sinó per una qüestió ideològica, d'adscripció ideològica.
Exacte, vull dir, allà els diguéssim, els diputats, una vegada s'ha decidit, pues, a l'Espanya, que té tants escons, justament, mm-hmm, per raons demogràfiques,
sí,
etcètera,
això sí.
Una vegada dit això, una vegada aquí fem les eleccions i escollim els X representants, quan arriben al Parlament Europeu, estan adscrits per grups ideològics, no per el grup d'Espanya,
mm-hmm,
i, no, pues, és el grup del Partit Socialista Europeu, el grup del Grup Popular Europeu, etcètera, etcètera, no? I llavors estan escrits allà ideològicament. I això és interessant saber-ho, perquè moltes vegades es pensa que allà, bueno, hi ha el grup d'espanyols.
Ah,
no,
ah.
Hi ha el grup de Partit Socialista Espanyol, no. Hi ha el Partit Socialista Català, etcètera, però dins el grup ideològic, mm-hmm, del Partit Socialista Europeu.
Precisament aquí saludarem més una membre del grup socialista en el Parlament Europeu, la senyora Maria Badia. Senyora Badia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
A quina hora us heu aixecat avui?
A 2:15. Acostumo a aixecar-me a aquesta hora.
És que estàvem nosaltres allò pensant en algunes preguntes prosaiques de la vida d'un parlamentari europeu,
sí,
perquè queda Brussel·les tan lluny i no sabem això, si la vida del dia a dia és veritablement això, molt ordenada, molt metòdica, molt cartesiana gairebé.
No,
és una olla. Vaja.
Sempre tenim dues coses o tres com a mínim al mateix temps.
I nosaltres que ens pensàvem que l'olla era aquí, que la vivíem aquí, l'olla.
Que són molts i fem moltes coses i moltes coses a la vegada. O sigui que és com... No. Arribes, mm-hmm, normal. L'horari normalment és... Arribes a 8:45 a les 9,
mm-hmm,
i ja és un no parar. De vegades, mm-hmm, tens un dinar, de vegades no. Dines, si no tens dinar, doncs dines en mitja hora, 3/4 d'hora, segueixes, mm-hmm, i difícilment se'n va un abans de les 8. Mm-hmm.
Quants diputats són al Parlament?
Ara en aquest moment som 785.
Mm, d'acord.
Però amb el Tractat de Lisboa, aquest que si tot,
sí,
va bé posem en marxa el gener del 2009,
mm-hmm,
marca un límit de 750.
Entesos. Ara digueu-nos si des d'un punt de vista allò de sentit comú, des d'un punt de vista operatiu, pragmàtic, allò que acostumem a preguntar sempre a les persones que estan molt vinculades a les institucions europees, creieu que aquesta màquina és relativament fàcil de fer anar d'una forma àgil, d'una forma pràctica?
No, gens fàcil.
O sigui que tothom assumeix que això, que això és una màquina.
És normal.
D'acord.
Imagini's, a veure, el Parlament de Catalunya són 135 escons,
mm-hmm,
doncs aquí són 785.
Mm-hmm.
Al Parlament de Catalunya hi ha els grups polítics, doncs, de Catalunya. En aquí tenim els grups polítics, tal com deia el senyor Millan, que ho ha explicat molt bé, però a dintre de cada grup polític hi ha les delegacions per països. Països del nord, països del sud, països grans, països petits, països que són la locomotora, els primers que van fer la Unió Europea, països que acaben d'incorporar-se, que han estat molts anys vivent, visquent o a dintre de la URSS. Tot això Això només és la història, diguem,
I tant que sí.
I després, a més, hi ha el que passa el cada dia. Si un país està en eleccions, si el govern és de dreta, si el govern és de no sé què, si tal... Ara vostè imagini's tot això, fer-ho anar i posar-nos d'acord... per poder arribar a fer coses, a veure
si podem definir d'alguna manera. Ens voleu dir que això és molt complicat, però no hi ha forma de fer-ho més senzill tampoc.
No, segur que és millorable.
Donem per entès que tota la vida és millorable, però...
I això també. Però és complexa. No és fàcil.
Segurament perquè Europa també és una realitat complexa, oi?
Evident, nosaltres això d'Europa és com un... Jo dic que és com un miracle. Hem fet una Unió Europea, però no hem unificat cultures, llengües, no són els Estats Units d'Amèrica, Allò és molt més fàcil. Aquí no, aquí diem, no, aquí junts, units en la diversitat, Això és el moto, de aquella Constitució que no va arribar, però que segueix sent el moto de la Unió Europea. Units en la diversitat, és a dir, respecte a totes les nostres característiques de cada país, cultures, llengües, creences, el que vulguis, però després ens unim per fer coses en comú, que les fem millor comú que separat.
Sou membre de la Comissió de Cultura i Educació i també membre de la Delegació per les Relacions amb els Països de l'Amèrica Central.
Sí.
Dues realitats hem d'entendre absolutament diferents,
però
començarem per la primera i per una obvietat. Encara existeix aquest tòpic per part de molts ciutadans, no només catalans, sinó de la resta de l'Estat, de pensar que en matèria d'educació i de cultura Europa, i sobretot una part d'Europa, ens porta anys d'avantatge?
En relació a Catalunya o Espanya?
Sí.
No. En aquests moments, a Europa, i això, mira, està bé que en parlem ara, perquè a Catalunya hi ha el gran debat en aquests moments, no?, hi ha les bases sobre aquesta nova llei d'educació.
Sí.
A Europa, en aquests moments, i a tot el món, però parlem d'Europa, hi ha el gran debat de com hem de millorar l'educació. Hi ha l'objectiu de que hem de ser més competitius, perquè hem de ser més competitius en aquest món globalitzat, i que per ser més competitius hi ha dues qüestions bàsiques. Una és l'educació i l'altra és la investigació i la innovació. Aleshores, tots els països, totes les escoles, tots els governs s'estan allò intercanviant punts de vista, hi ha informes, hi ha treballs, hi ha el que vulgueu, per dir com hem de millorar l'educació. I això passa arreu. Hi ha uns països dins de la Unió Europea considerats els que ho fan més bé, obtenen millors resultats. Un és Finlàndia, és prou conegut, tothom té la tendència a Finlàndia, perquè és veritat, han trobat una manera d'ensenyar, unes pautes que van molt bé, i hi ha uns altres països, que no diré quin és l'últim perquè em sabria greu, però hi ha un país que està considerat l'últim. I mentrestant, per aquí al mig, i som tots. Uns tenen millors resultats, que és això dels informes PISA, no?, que van sortint.
Sí.
Un té millors resultats amb la comprensió lectora, l'altre té millors resultats en matemàtiques, l'altre... Però nosaltres estem per allà. I hem de fer deures, evidentment que hem de fer deures.
Esclar que podríem començar per aquí, però creieu que d'alguna forma, i així des de la distància, aquest model finlandès és extrapolable en alguns dels seus aspectes en una realitat tan diferenciada en context geogràfic, econòmic, de tradició cultural, com és l'Europa?
Els models no són
extrapolables
enlloc. Ara, les idees que funcionen, sí. És a dir, hi ha una idea que surt, és que justament jo estic fent ara, i sóc el reporter, ara no em surt com es diu en català.
La porta en veu?
No? El que faig l'informe.
D'acord, entesos.
Jo faig un informe a la Comissió de Cultura i Educació que justament és la millora en la formació del professorat. Estem treballant ara, o sigui, està de plena actualitat. I aleshores hi ha un punt concret que tots els informes i tots els països s'han posat d'acord, que és que per la millora, per obtenir una millora en l'educació i la formació dels nostres nois i noies, és importantíssim la formació del professorat. La formació, el que tinguin un respecte, siguin respectats per la societat, el que tinguin una formació que ha de ser continuada, aquest és un punt que coincideixen tots. Vull dir que no és extrapolable un model finès o un model de no sé què amunt i avall, no, perquè hi ha unes realitats diferents. Ara, les idees que funcionen, les idees base, nuclears, aquestes sí que són. I aquesta qüestió, per exemple, de la formació dels professors és bàsica.
Ens ho ens ho poseu encara molt bé, perquè, és clar, el professor abans ha estat alumne.
Sí.
I l'alumne ha estat fill d'un pare i d'una mare.
Sí.
I per tant, hem de suposar també que la influència del nucli familiar en la necessitat d'entendre que l'estudi i la formació és una base fonamental de la vida, doncs suposo que hi té molt a dir. Hi ha, en aquest sentit, també, a Europa una certa consciència, veure, com ho podem dir, una certa devaluació del que és el paper fonamental de l'educació, dels mestres, dels educadors?
Hi ha una consciència que s'han primat altres aspectes abans que aquest.
D'acord.
És a dir, quan hi ha hagut problemes a l'escola, no hi ha hagut bons resultats, és a dir, és que tenim les escoles massificades, és que s'hi destinen pocs recursos, és que hem de donar més diners als mestres, han de cobrar més... Tot això s'arriba a la conclusió, per tots aquests estudis, que evidentment tenen a veure, però que el més important, però de tros, el doble, el triple, el que vulgueu, és aquesta formació del professorat, el més important de tot. I per tant, si, com diuen tots els governs, que el primer que fan és dir, quan fem campanya, no? L'educació, suposem, és veritat o no?
Sí.
Tots, a l'educació, bueno, si això és veritat, això es tradueix en els tresors dels pressupostos i en l'interès i en la prioritat a l'hora de prendre decisions en aquest sentit, no? Jo me n'alegro moltíssim que justament en aquests moments des de la Conselleria d'Ensenyament hi hagi sobre la taula una proposta de millora, de canvi de llei d'educació que va molt en el sentit que s'està fent a Europa. És a dir, s'ha de veure com es pot aplicar en les nostres escoles, com això que dèiem abans, no? Hi ha una realitat de cada país i que, per tant, s'ha de veure com ho fem. Les idees són les mateixes.
No és una pregunta tendenciosa, però ens agradaria molt una reflexió a l'entorn d'això. Qui té més diners pot garantir una millor educació?
Diem que sense diners no podem garantir una educació, però no només amb més diners tindrem millor educació. Perquè, per exemple, a Finlàndia, que és el model aquest per excel·lència, els mestres de Finlàndia no cobren més que els nostres mestres o que la majoria de mestres de la Unió Europea. No cobren més. En relació als sous de Finlàndia, estic parlant
en relació al nivell de vida.
Al nivell de vida de cada país. No cobren més. Per tant, no és només un problema de diners. Evidentment, sense diners, sense recursos, perquè estem dient que el tema principal és la formació del professorat i la formació permanent d'aquest professorat. Per tant, una formació permanent vol dir que aquest professorat ha de tenir unes hores a l'any, al mes, com sigui, cadascú ho farà com voldrà, per dedicar-les a continuar la seva formació.
Ja.
El que no podem fer és dir tantes hores de classe, tantes hores de preparació, i a més faci continuïs formant-se allò de 12 de la nit a 3 de la matinada.
I ens esteu dient tot això el dia abans d'una convocatòria de vaga?
Sí, és que estem parlant d'això.
L'accés a la cultura... Ha de ser gratuït o ha de ser pagant, o com ha de ser?
L'accés a la cultura ha de ser gratuït, ha de ser pagant... Bueno, jo crec que l'accés a la cultura ha de ser pagant una mica. Perquè és que, si no, qui ha de pagar la cultura? La cultura s'ha d'ajudar, no? Evidentment, els governs han de propiciar, han de donar eines, han de favorir tota la... Però després la cultura així en general,
sí.
Perquè, clar, quan parlem de cultura no sabem...
És que també podem parlar d'educació en general i podem trobar-nos...
Sí, no, però educació ja sabem què diem una mica d'educació, però la cultura encara és més vaga,
Ara us podríem preguntar, senyora Badia, que és una persona ben educada, i segurament trobaríem ara una altra excepció.
Exacte,
a aquesta qüestió.
Exacte, ben educada... la manera que utilitzem nosaltres de ser ben educat és ser formal, ser correcte i ser respectuós.
Això mateix, diguem-ne que poc té a veure amb l'adquisició dels coneixements, això de la bona educació,
No. L'educació, en tot cas, quan parlem d'educació, jo crec que sí que normalment ens entenem que estem parlant de formació.
D'acord.
Quan diem de la bona educació, estem parlant de respecte, de formes. Jo entenc això,
Teniu una certa sensació, i ara tornem a la cultura, teniu una certa sensació que on sou, diguem que el bressol d'Europa, la bona educació, allò que en dèiem, la formalitat, el civisme, etc., sí, etc., és més present en la vida del dia a dia?
Que on?
Que aquí a casa nostra?
No.
No.
No, sincerament no.
No, no.
No, és depèn.
Depèn.
Depèn de...
No, no.
Hi ha de tot com
home,
a tot arreu.
Això és evident, això és evident.
No tinc aquesta sensació. És a dir, ni per països, eh? No li podria dir, els alemanys, o els francesos, o els...
Que tota vegades aquella imatge estereotipada de la flema anglesa i de la rectitud alemanya i etc, etc.
És clar, ja portem molts anys junts, A Europa,
Sí.
Per tant, les influències dels uns en els altres són importants.
Mm-hmm. Encara que sembli que no ens n'adonem.
Encara que sembli que no ens n'adonem. Mm-hmm. Som cada dia ens assemblem més. Sobretot els que ja porten molt temps junts. O sigui, ens assemblem molt més els que portem més temps junts que aquests que acaben d'entrar. Aquests són més diferents,
està
evidentment.
Clar, està clar.
Perquè fa més temps que estaven en un altre...
Tornant a l'àmbit cultural, és a dir, no es pot valorar allò que no costa esforç per poder-hi accedir, o un mínim esforç, efectivament?
A mi la paraula, una de les paraules que m'agrada molt és l'esforç i la responsabilitat.
Doncs ja sabeu que no estem precisament en la cultura de l'esforç, diuen.
No, però jo crec que l'hem de reivindicar.
Això es nota tot arreu, això sí, que no estem en la cultura de l'esforç?
Una miqueta tot arreu. Sembla que hem viscut molt bé durant... Vull dir que hem tingut les coses resoltes, bastant ben resoltes, durant bastant temps. I com una mica acomodats. I a més hi ha també una mica la cultura del ja per ja. Avui, ara.
Ara.
Immediat, allò de dir, faig aquest esforç però vull que això tingui la recompensa immediata. I tot això jo penso que no és bo ni pel país ni per la vida personal de la gent, ni per la satisfacció personal. Jo estic convençuda que el que satisfà a la gent és allò que ha requerit un cert esforç.
En una societat que viu d'una forma molt present aquesta manera d'entendre la vida, creieu que l'escola, les institucions poden redreçar aquesta forma de pensar?
Ho poden intentar. Sí. I sobretot jo crec molt també en l'exemple. És a dir, si les escoles, el treball que es fa a les escoles reflexa aquesta manera de pensar, no és només explicant, no és només donant lliçons, sinó en el dia a dia. Jo penso que es pot fer molt, i per descomptat a casa, per descomptat el model que veuen a casa. Si el model que veuen a casa és de tot allò que diu en castellà deu usar i tirar, no? Allò de pim, pam, res, pum, ara això, ara allò, ara això no, ho llenço, compro una altra cosa. I esclar, llavors és molt difícil educar. Ara, si veuen un model a casa, diuen, doncs les coses s'han de conservar, no? Hi ha d'haver un respecte. Això és una mica cada dia, no sé, això jo crec que amb els models, però sobretot a l'escola, perquè és que amb els canvis que té i que la nostra societat ha tingut, canvis socials, en el sentit de que els nois estan i les noies estan molt menys a casa, perquè la gent treballa, perquè la mare treballa, perquè les àvies treballem, jo sóc àvia, jo ho penso, jo quan tenia els meus fills petits tenia dues àvies, dues cunyades, no sé qui, que m'ajudaven tota l'estona, perquè jo treballava, estudiava i no sé què, però ara la meva filla ho té més complicat que jo. Perquè resulta que les dues àvies del seu fill, de la seva filla, estem treballant. És a dir, tot això ha canviat molt. I per tant, això forma part també del que dèiem abans de l'escola i dels mestres. Okay. Els mestres també es troben amb unes feines extres. Han de fer, han d'exercir unes responsabilitats que abans no els hi tocaven tant de prop.
I enteneu d'alguna manera també... que alguns pares estan fent deixadesa d'algunes de les responsabilitats que abans estaven en l'àmbit familiar i les traspassen a l'escola?
Sí, no tant deixadesa, però fan el que poden també, la veritat. Clar, si tu surts a les 7 del matí, col·loques la criatura a la guarderia, a l'escola, allà on sigui, i plegues a les 8 del vespre, i aquella criatura ja ha sortit a 4:45 i mentrestant l'has col·locada no sé on més, i una altra l'ha anat a buscar no sé on, i tu arribes a les 8 del vespre, i el nen que es banya, que li dones... Jo no sé, és clar, jo també ho entenc, que la gent fa el que pot, perquè això és molt dur, no? És la societat que hi ha hagut molts canvis i que no tenim el suport que hauríem de tenir doncs, per poder fer les coses més ben fetes. Hem parlat dels nens, però podríem parlar de la gent gran.
No, està clar que sí, que és un altre, suposo, dels reptes fonamentals d'aquesta Europa.
Efectivament.
De la gent gran que viu, és allò de no són els anys que viu, sinó com els vius. No?
Efectivament. O sigui, està molt bé la incorporació doncs, de la dona al món del treball, la llibertat, la incorporació no en el món del treball, sinó com a persona de la societat, no? Que surt de casa i diu, bueno, jo també faig la meva vida professional i com a ciutadana. Això és evidentment. Ara, això té unes conseqüències i aquestes conseqüències necessiten del suport de les institucions, dels governs, perquè si no ens en podem sortir de cap manera.
Està clar.
I aleshores per aquí plora la criatura.
No us volem tenir massa estona al telèfon perquè sabem que la gent és molt plena, però no podem obviar. Desmunteu-nos un altre tòpic si convé. Si molts creuen que els queda lluny la realitat europea, encara ens queda més lluny la realitat d'Amèrica Central?
Veure, per un cantó sí i per l'altre cantó no. O sigui, ens queda més lluny, evidentment, perquè és més lluny geogràficament i, a més, en general, la situació dels països d'Amèrica Central és una situació molt empobrida, amb una democràcia molt feble i, per tant, una situació que necessiten molts canvis, molta ajuda. Veuríem molta pobresa, molta més de la que ens imaginem, eh? Però, per l'altra banda, el fet de la llengua ens acosta, encara que nosaltres som a Catalunya, però aquesta gent parla en castellà, allà ja ha estat a Espanya durant temps, anys, i aquí hi ha una cultura que ens és de vegades més propera que la cultura que pot ser la nòrdica, per exemple, per nosaltres, no? Que ens és molt llunyana.
I de la mateixa manera que els nòrdics encara els deu resultar més llunyà a Amèrica Central.
Efectivament. Per això les delegacions a Amèrica Central, a Amèrica Llatina, que diem, hi ha una gran part d'espanyols en allà, perquè són els més propers, no?
I
hi ha una cultura, hi ha una certa cultura comuna.
I en aquest aspecte, què pot fer Europa per Amèrica Central?
Moltes coses, i ja les està fent. Establir doncs, relacions amb cada un dels països, estableix relacions amb els governs, però també estableix relacions amb les organitzacions no governamentals, amb la societat una mica organitzada, i les relacions amb aquests països, amb tots els països de la Unió Europea, les relacions que estableix són d'ajuda, sempre ho diem, però a mi m'agrada repetir-ho, la Unió Europea és el cooperant, és el donant més important de tot, d'Amèrica i d'allà on vulgueu, del món, és el que ajuda més, el que dona més diners per l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament. Doncs hi ha aquests diners, però després es fa la labor de dir diners, però democràcia, estat de dret, i llavors què fem? Doncs normalment seguim molt de prop tots els processos electorals, hi ha missions d'observació, ahir teníem justament una jornada aquí al Parlament Europeu per parlar de si les missions aquestes d'observació, si una avaluació, no?, de si ho fem bé, si què manca, què sobra, és molt interessant, perquè és importantíssim. Allà, quan hi ha eleccions en un país d'aquests, doncs hi ha un grup de gent, que és una missió d'observació, que a partir de que comença ja el cens, diríem, que el problema moltes vegades en aquests països és que ja no hi ha ni cens electoral i no veig com es fa. Doncs a partir de que comença tot aquest procés d'elaboració de cens, ja s'hi envia un grup allà, una missió, i va seguint tot aquest procés, i els va ajudant econòmicament i ajudant en com s'han de fer les coses, fins al dia de les eleccions, i després que les eleccions siguin netes, es valora doncs, si ho han sigut o no, quins problemes hi ha hagut, i després un seguiment d'això, perquè això pugui continuar. I això seria, per mi, la part més important. Després hi ha les ajudes econòmiques doncs, per al comerç, per les empreses, és una altra. Però com que estic convençuda que sense un mínim de democràcia és impossible que el país funcioni. No funciona res, ni l'economia, no funciona res. Perquè hi ha països que són molt rics, i ho veiem, molt rics, perquè el propi país té una riquesa d'allà i que estan morint-se de gana la gent. És a dir, no, sense un mínim de democràcia, sense un mínim de control democràtic, no és possible. I aleshores fem això.
10 i 39 minuts, és relativament bona la vida a Brussel·les, vull dir que hi esteu a gust...
La majoria de nosaltres arribem el dilluns, al matí, migdia, i normalment marxem el dijous a la tarda.
D'acord.
I estem totes les hores tancats aquí dintre.
Entesos.
Amb 30.000 reunions. No diria que és estar-hi a gust. Ara, és molt interessant. Uh-huh. Treballes molt, estudies molt, però és molt interessant.
D'acord.
Perquè pots fer moltes coses, pots fer molta feina.
La ciutat en si, l'heu vista?
Sí.
Suposo,
quan,
clar.
Quan m'ha vingut a veure algun amic...
Aleshores...
Llavors ens quedem al cap de setmana, això ha passat dues vegades.
O sigui, hi ha aquella obligació de dir, mira, almenys quan em venen a veure...
És igual que a casa nostra, quan es ve aquell amic d'Holanda, mm-hmm, que ve i te'n vas a veure el museu no sé quin,
que no hi has anat.
Que portes visquent allà i encara no hi has anat, doncs és el mateix que fem aquí.
Està clar que sí. Maria Badia, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Us saluda Joaquim Millan.
Gràcies, bon dia, Maria.
Gràcies, Joaquim.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia. Han escoltat vostès Maria Badia, és membre del grup socialista en el Parlament Europeu i en aquest cas membre de la Comissió de Cultura i Educació i de la Delegació per les Relacions amb els Països de l'Amèrica Central. Unes quantes reflexions haguéssim pogut tirar més de bé, ja ho veuen que a l'hora d'establir pensaments els diputats del Parlament Europeu, com es nota, que estan tot el dia donant voltes al cap. En l'agenda europea, dir-los que precisament avui dimecres a Brussel·les es presenta un paquet de mesures sobre la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea i també l'avaluació anual dels programes d'estabilitat de, atenció, Malta, Eslovènia, Àustria, Xipre i Portugal i de convergència de Letònia, Estònia, Bulgària i República Txeca. Què és un programa d'estabilitat, Joaquim?
Bueno,
per poder-ho definir d'una forma més o menys...
Sí, bueno, els programes aquests el que fan és justament cada any els Estats membres fan arribar a la Comissió una versió revisada dels seus programes plurianuals d'estabilitat, països de la zona euro, concretament, i de convergència, que són el resto de països de la Unió Europea. Llavors, aquesta avaluació es fa per grups de països i bueno, hi han previstes quatre fases d'aquesta avaluació d'aquests països que darrerament han entrat a la Unió Europea, no? I després també...
O sigui que després de tot el protocol que suposa la incorporació a la Unió Europea, hi ha diferents processos que encara han de certificar que aquests països continuen complint requisits, etcètera.
Després també, concretament, els d'estabilitat és per un tema de control econòmic i financer de tots els 27, indistintament si han entrat fa poc o no. I, per exemple, en el cas de dimarts 19, de la setmana que ve, doncs, li toca justament l'avaluació anual a Espanya, no? Irlanda i Grècia, concretament, no? Per tant, vol dir que també és un control de que realment compleixen amb aquests paràmetres que marquen econòmicament la Unió Europea i que aquests països compleixen i no es desvien d'aquestes regles de joc, no?
És una obvietat preguntar-ho si algú crida l'alto.
Bueno, ja ha passat, ja ha passat en algunes ocasions, no? I llavors, doncs, esclar, vull dir, ja es crida l'alto, no, aquest país no queda molt bé internacionalment parlant, i després també, vull dir, ha de fer els deures interns, perquè el que no pot ser és que un país d'aquestes característiques, en aquests moments, que tothom depèn també del que fa el teu veí, no exclusivament del que fas tu, perquè això és com el medi ambient, no? Vull dir, bueno, nosaltres farem una ordenança d'aquestes característiques, home, si no la fa el municipi veí, si no la fem a tota Catalunya, si no la fem a Espanya, si no la fem a la Unió Europea, ja pots fer l'ordenança que tu vulguis. Aviam, estarà molt bé perquè demostra una voluntat, etc, però eficaç no ho serà perquè els veïns no ho fan. En aquest cas, quan parlem de programes d'estabilitat de la Unió Europea, es tracta de que tots els països compleixin uns paràmetres mínims, perquè realment això de la zona euro i l'economia dins el que és la xarxa d'interessos que suposa també en aquest aspecte de la Unió Europea funcioni. Gràcies a això, com deia molt bé la Maria, doncs, bueno, podem fer el que estava esmentant, no? De ser el cooperant número 1 en aquests moments al món. És a dir, quan a vegades poder mediàticament surt la Condoleezza Rice donant un xec a no sé on, perquè hi ha hagut uns problemes, per exemple el tsunami mateix, doncs resulta que la foto surt aquesta, no? Però quan tu fas números, el que ha sigut el màxim donant i cooperant ha estat la Unió Europea, com a Unió Europea, i després els diversos països que conformen la Unió Europea per separat, no? Que individualment, i això és gràcies també justament al sistema que tenim en aquests moments i gràcies a l'euro, que a vegades l'euro té sempre unes connotacions negatives i les entenc, perquè evidentment a tots ens ha pujat el que fem llet, per dir-ho així, ja no parlo de cadascos més, el que fem llet i el croissant que ens preníem cada dia, però gràcies a això estem en una situació en la qual quan hi ha crisis a nivell mundial bueno, no patim, pensem, bueno, estem a l'euro, això ens una certa estabilitat, ai, Déu, mare meva, si tinguéssim encara la pesseta, bueno, pobre ministre espanyol de torn, les passaria magres per intentar solucionar el problema. Per tant, jo penso que, malgrat les connotacions negatives que pot tindre una moneda única, doncs, per exemple, en aquests aspectes són molt positius.
La Unió Europea és capaç de posar tots els operadors telefònics d'acord per...
Bueno, està treballant per això, s'estan fent coses en aquest sentit.
Sembla que era la comissària sobre aquest sobre aquests afers la que és present a Barcelona.
Vivian Reding, sí, home, realment ha hagut un esforç de posar ordre en aquest aspecte, com també amb el tema de les dels low cost a nivell dels avions, etc. Vull dir, aviam, la Unió Europea, jo crec que també hem de començar a pensar que com a administració, com el quart nivell d'administració que hi ha, ha de tindre també un sentit i ha de tindre una eficàcia, no? I a vegades s'ha parlat de la Unió Europea com a grans eixos polítics, grans polítiques que poder el ciutadà d'aquí ens cau molt lluny, i a vegades bueno, m'importa poc, vull dir, aquests grans eixos polítics. I en canvi sí que ens interessa molt de dir, bueno, com controlem això? Pues bueno, justament una administració d'aquest nivell, de quart nivell, a nivell de Unió Europea, té la força per poder controlar aquestes coses, no? I de fet està entrant, i bueno, gràcies a les accions que s'han fet, pues, tenim millores justament amb aquest tema del roaming o de la transparència que en algun moment no hi havia del que eren les companyies de low cost a nivell d'aviació, etc. Poso dos exemples concrets que són molt propers, no? Jo crec que això afavoreix el que realment doncs, comenci a tindre un sentit per nosaltres molt més proper i eficaç el que hi hagi aquest nivell d'administració que en diem la Unió Europea, no? I jo crec que com més exemples comencin a haver-hi en aquest aspecte de coses quotidianes que gràcies a una legislació, una presa de decisió a cert nivell ens afavoreixen i ens donen més qualitat de vida, entendrem que aquest quart nivell és necessari també en el context que deia la Maria Badia, d'aquest món globalitzat, no?
Deu i 46 minuts. En uns instants saludem el senyor Josep Maria Ribot, que havia estat el primer director de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, però abans, bon balanç de l'exposició a l'Escorxador?
Sí, jo crec que ha estat... Ara l'altre dia justament aquesta exposició està Igualada i concretament la setmana que ve la inauguren a Terrassa i bueno, el balanç de la primera municipi que ha estat força positiu aquí a Sitges, no? També ha servit com a prova pilot per la pròpia organització interna de l'exposició per a veure els punts forts i els punts febles i per tant també ha tingut un sentit pràctic, no? Però realment bueno, va estar molt bé, sí. I la taula rodona que es va fer també molt interessant.
Senyor Josep Maria Ribot, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Joaquim Millán ens defineix Josep Maria Ribot, ara funcionari del Parlament Europeu.
Sí, bueno, jo ja fa 16 anys que soc funcionari del Parlament Europeu.
Entesos, o sigui que, com deien les àvies també, ja fa anys que us arrossegueu per aquí, eh?
Exactament.
Ha canviat molt tot plegat en 16 anys?
Home, Déu-n'hi-do, sí. Jo vaig entrar al Parlament Europeu l'any 92... M'havia preparat prèviament al final dels anys 80, amb la qual recent ingressada a Espanya a la Unió Europea, i amb una Europa de 15 estats, i ara en tenim una Europa de 27 i amb uns quants més trucant a la porta, amb la qual sí, ha canviat molt, i el propi Parlament Europeu també ha canviat molt, les cares, la gent, el sistema de treball, etc. Sí.
Esclar, fa uns moments saludàvem a la senyora Maria Badia, del grup socialista, i ens deia, tot això s'ha fet molt gran, i ara el Tractat de Lisboa limitarà el nombre de diputats al Parlament, em sembla que en 750, ens ha dit ella mateixa, i aquesta és una maquinària veritablement difícil de moure, però que respon a una realitat també complexa com és Europa. Convindríeu en aquesta afirmació?
Efectivament, sí. És una maquinària molt complexa, amb moltes llengües que es fan servir, amb molta gent que hi treballa, moltes diversitats de cultures i diversitat de mentalitats, i de diversitat també de maneres de fer la feina, però cal dir que tot funciona. És a dir, que l'èxit és que hi ha uns compromisos i una actitud que permet que, malgrat la complexitat, s'aconsegueixin resultats.
Uh-huh. Jo no sé si en el cap de Josep Maria Ribot hi havia aquesta dualitat. Quan teníeu l'oficina del Parlament Europeu i n'éreu director, a Barcelona havíeu d'explicar molt a Catalunya què eren les institucions europees, i quan esteu a les institucions europees heu d'explicar molt què és Catalunya a la resta d'Europa.
Bueno, diguem-ne que quan era a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona era la meva feina explicar què eren les institucions europees a la gent, als ciutadans de Catalunya, que d'altra banda són dels que més coneixen les institucions europees, i amb, per la qual cosa la tasca era més agraïda perquè era un públic més receptiu. Ara no ho tinc que explicar tant el que és Catalunya. Catalunya és molt coneguda, Sitges també és molt conegut, per altra banda,
vaja,
com no us es pot estranyar. I el fet és que el que passa que ho expliques més
en petit comitè,
privadament, no? És a dir, fas una mica de lobbying privat més que fer-ho de manera com part de la teva feina.
Ara ens perdonareu una xafarderia, Sitges ja ens ho podem suposar que és coneguda, però per quelcom en especial?
Bé, pel turisme, és a dir, és perquè és una ciutat molt maca, i hi ha aquí els belgues viatgen molt a Espanya i a Catalunya de vacances, i és conegut, com també és conegut Barcelona, evidentment, eh?
No, està clar, però...
Són localitats de moda, sí. No diria que Sitges és pel Corpus o per algunes altres coses, és coneguda com una destinació turística amb un bon clima i uns espais molt agradables.
És evident, però, que segurament no deu haver a Europa institució més complexa des del punt de vista de funcionament administratiu que el Parlament Europeu.
Jo diria que és la més complexa, efectivament, perquè les altres institucions tenen uns mecanismes de funcionament diferents. Aquí el respecte, per exemple, de la pluralitat lingüística és extrem, perquè els diputats s'han de poder expressar amb la seva llengua, i totes les notes i les esmenes i els informes han d'estar sempre redactats en totes les llengües, el que no és el cas necessàriament, per exemple, de la Comissió Europea, que és una màquina més administrativa. I d'altra banda, el Parlament Europeu, hi ha eurodiputats des de Lapònia fins a les Isles Madeira i a Grècia, i hi ha una manera de, diguéssim, de treballar des del punt de vista parlamentari molt diversa a tots aquests parlaments, i quan venen aquí s'han d'adaptar a un sistema de treball que és diferent, a les sessions plenàries, a les reunions de les comissions parlamentàries, i també fer front a una cosa que en els parlaments nacionals no es veu tant, però que aquí es veu molt, que és la pressió de grups d'interès, de lobbies, etcètera, que són molt presents a Brussel·les i que estan constantment al voltant del Parlament Europeu intentant fer passar les seves idees, les seves esmenes i les seves proposicions, i els diputats europeus en aquest sentit són els clients principals, en el sentit de dir els destinataris principals d'aquest missatge.
Que voleu dir que al vestíbul de les institucions europees hi ha més d'un cotxe i més de dos amb representants d'empreses o de lobbies?
En els vestíbuls del Parlament Europeu i en els corredors del Parlament Europeu hi ha molts representants de diferents entitats, associacions de corporacions, alimentàries, d'altres menes, que intenten explicar als parlamentaris europeus les seves postures quan saben que hi ha una directiva o una llei comunitària en perspectiva que pot afectar els seus interessos, no? També hi ha moltes, per altra banda, també hi ha moltes organitzacions no governamentals en l'àmbit del desenvolupament, en l'àmbit de la lluita contra les armes, etc. No? O sigui, hi ha tota mena d'associacions i d'entitats que, diguéssim, pululen, si puc utilitzar aquest terme, per Brussel·les i sobretot pel Parlament Europeu, perquè saben que el Parlament Europeu decideix molt ja sobre determinades lleis europees i volen una mica que els seus punts de vista estiguin inclosos. No sempre tenen èxit, però almenys ells fan la seva tasca.
Això deu haver augmentat amb el pas dels anys i, òbviament, amb la importància que les institucions europees han anat prenent en la mesura que aquesta Europa s'ha fet cada vegada més gran i més unida, no?
Efectivament, això ha augmentat, i des de la perspectiva del Parlament Europeu és una de les mostres del paper més creixent que el Parlament Europeu té, perquè fa uns anys tots aquests lobbies que jo esmento estaven més presents, per exemple, a la Comissió Europea, que és l'altra gran institució europea aquí a Brussel·les, mentre en aquests darrers anys s'han traslladat més a fer pressió en els eurodiputats, perquè saben que són ells els que tenen la darrera paraula, no?
I apreten molt?
Home, apreten bastants, ells fan la seva tasca.
La seva feina, esclar.
La seva feina. Molts diputats us diran, estic tip de rebre faxos i de rebre mails demanant-me això o intentant que que voti aquesta proposta o aquesta cosa. Evidentment després ells prenen les seves decisions amb absoluta llibertat, però sí que fan molta feina, i això també és un àmbit en el fons de feina per a molts joves i molta gent que ve aquí a Brussel·les i que venen amb l'ànim de treballar a les institucions europees, però en comptes de treballar a les institucions europees moltes vegades també troben feines en aquestes menes de lobbies o d'associacions d'interessos, que n'hi ha moltes a Brussel·les.
Suposo que un ja dona per entès que no coneixerà mai a la vida tots i cadascun dels 750 diputats del Parlament Europeu, no?
No, això és molt difícil.
I ni 300, segurament.
Bueno, home, pel nom sí, però realment a nivell personal i de contacte difícilment.
Ho dic perquè deu fer una certa sensació, ja no direm impressió, però saber que en un Parlament Europeu hi ha un senyor que ve de Lapònia.
Sí.
O
sí.
Un senyor que ve de les Illes Madeira.
Home, sempre n'hi ha algun de tots aquests llocs que són més coneguts, no?
No,
perquè em sembla que ara en el Parlament Europeu, per exemple, ara no em voldria equivocar, veia ser malament, però per exemple hi havia l'Ari Vatanen, que és un antic corredor de ral·lis,
a l'efecte. Era parlamentari europeu.
I és parlamentari europeu, no? I ve de Finlàndia, per exemple, no? I aleshores, home, en aquests casos, sempre et queda més el nom i saps qui són. Jo, que havia treballat fa molts anys en el Servei de Premsa del Parlament, en aquell moment, amb menys diputats, sí que en coneixia molts pel nom i me'n recordava més de qui podien ser. Haig de confessar que ara que estic més en un servei que no treballa tant directament amb els diputats, no els recordo tots, ni me sé els noms, evidentment, de tots 750.
Està clar. Ens queden només 3 minuts. Què ha de passar després del Tractat de Lisboa?
Bé, primer s'ha de ratificar per tots els parlaments nacionals i ha d'entrar en vigor, esperem-ho, el 2009, si tots els parlaments ratifiquen. Ja sabem que en aquest cas només hi ha un referèndum, que serà a Irlanda. Doncs haurà de passar que el Parlament Europeu tindrà més competències legislatives. Esperem que això faci impulsar d'una vegada alguns àmbits d'activitat, com per exemple la justícia i els afers interior, que tenen molt interès pels ciutadans europeus en l'àmbit de la immigració, de la seguretat, etc., i que es puguin fer més lleis que siguin d'àmbit europeu, en el sentit de que hi hagi una més gran coordinació entre tots els països. Esperem també que finalment es pugui parlar més amb una sola veu, gràcies a aquesta nova figura de l'alt representant que es consolidarà, i de que hi hagi una figura del president del Consell Europeu, que veurem qui serà, i que això permeti, diguéssim, el que sempre s'ha dit, que hi hagi una imatge única d'Europa al món, no? Els reptes són importants, però almenys sembla que amb el Tractat de Lisboa se surt d'aquest impàs que havia creat el no a la Constitució Europea, no? A França i als Països Baixos, i que va portar durant un període d'una certa paràlisi.
I hem d'entendre que el Parlament Europeu o les institucions europees han après la lliçó que va suposar posar sobre la taula de cada estat la possibilitat de poder fer un referèndum a l'entorn de la Constitució, no?
Sí, realment, home, no és que no es vulguin fer referèndums, però aquesta caixa de tots els països han optat per aquest cop per una ratificació parlamentària, que al fi i al cap els parlaments també representen els ciutadans, perquè els parlaments són elegits directament pels ciutadans, i el que es vol en aquest sentit és que es pugui posar en aplicació el Tractat de Lisboa abans de les properes eleccions al Parlament Europeu, que tindran lloc el juny de l'any que ve, i que esperem que en aquestes eleccions hi participi més gent que en les eleccions del 2004, on la participació va baixar bastant. No sabem si el fet que hi hagi el Tractat de Lisboa serà suficient, però esperem que sigui un dels al·licients que permeti identificar més Europa amb coses concretes i amb millores pel benestar de la població.
Ara no acabaríem, però en aquests 16 anys que porta Josep Maria Ribot, relacionat amb les institucions europees, segur que ha notat una davallada progressiva de l'interès dels ciutadans per les conteses electorals.
Efectivament. Això, a més de com a funcionari del Parlament Europeu, com a politòleg i interessat en qüestions polítiques, és una qüestió que me preocupa. Penso que és culpa de molts factors, però jo crec que la gent hauria de comprendre la política com una part de la vida pública, que és la vida pública, i tindríem que tenir més interès per les coses. Malauradament, la política es veu només com unes rivalitats entre diferents partits i no tant com una gestió de la cosa pública. No?
I això depèn dels de dalt o dels de baix?
Jo crec que en tenim tots una mica la culpa, perquè sempre diguem que els de dalt, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, són el reflex dels de baix, no? Aleshores, vull dir, jo crec que cal més potser una conscienciació col·lectiva, però també cal que els mitjans de comunicació ens transmeteu o es transmetin en general la informació no només sobre la política de discussió entre uns i els altres, sinó sobre les coses que es fan a través de la política, no?
Deu ser que els mitjans d'informació també reflecteixen el caràcter de la societat, eh?
suposo que sí.
Segurament. Segurament. Josep Maria Ribot, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Us saluda Joaquim Millan.
Gràcies, Josep Maria. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
I bona feina. Adéu-siau. Adéu-siau. Bon dia.
Gràcies.
Arribem a les 11 del matí amb el suport de la Comissió Europea i de la seu del Parlament Europeu a Barcelona i la col·laboració d'Eurolocal, una nova edició de l'Hora d'Europa. Joaquim Millan, gràcies per estar aquí amb nosaltres
gràcies
una vegada més.
Gràcies a la propera.
I per poder-nos aportar aquests contertulis tan interessants i que ens deixen aportacions que, sens dubte, ens poden fer reflexionar tots plegats. En 5 minuts, temps pels llibres, amb Rosana Lluc. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.